podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta, el nostre equador de la setmana de camins, un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I moment ara de saludar el redactor del Semanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra, que ens ajuda a portar endavant el llevat. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvingut al Camins de nou. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Què ens expliques?
Doncs sí, mira, aquest curs 2021-2022 que estem a punt d'acabar s'ha celebrat el 20è aniversari de la suspensió del servei militar obligatori, que no pas l'anul·lació.
Sí.
La Pastoral Obrera sap del cert que queda molt a fer en el camp del desarmament i la desmilitarització, tot plegat unit a la manca d'aquella justícia social i global tan necessària per poder viure i conviure realment en pau. Ara bé, tot això no desmereix, ans al contrari, el valor del moviment antimilitarista en general i del moviment insubmís a la mili i a la prestació social substitutòria en particular.
Sí.
Mil anys de presó i de repressió han estat la resposta de l'Estat davant l'enfrontament de desenes de milers de joves i dels seus col·lectius i grups de suport, familiars, amistats, que van aportar-hi un plus fonamental.
I tant.
Doncs avui, al programa, tenim l'alegria de comptar amb l'insubmís Carlos Hinojosa Queralt. En Carlos va ser un dels primers a rebre la repressió a l'inici de la campanya d'insubmissió. Després del primer Consell de Guerra realitzat a tot l'Estat, li va caure una sentència ferma de 13 mesos de presó militar que, seguint el principi de desobediència, no es va presentar a complir. Ell ens pot explicar molt d'aquell triomf de l'última gran desobediència col·lectiva que va acabar amb l'exèrcit de lleva.
Doncs ja el podem saludar, Carlos Hinojosa. Bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Estel. Escolta, anem a posar fil a l'agulla una mica. Què et va portar a oposar-te a la mili, m'agrada molt aquest terme, mili, i a la prestació social substitutòria i a qüestionar l'exèrcit? Què et va portar a això?
Bé, nosaltres venim d'una educació antimilitarista. Potser els pares que van viure amb els avis la història de la Guerra Civil, de la Guerra Franquista, i també van viure la postguerra, tota la misèria i totes les conseqüències de la postguerra. Van tenir molta cura de transmetre'ns a nosaltres una actitud, una cultura basada en la no violència. Llavors, de ben joves ens vam apropar a les comunitats populars cristianes de base.
Sí.
Vam conèixer de ben a prop la teologia de l'alliberament, persones que havien estat a Nicaragua, a Salvador. Anys van ser anys de lluita, el postfranquisme i el tardofranquisme, on als barris hi havia moltes manifestacions i molta repressió dura. Tot això va creant tot un caldo de cultiu que ens porta dins dels barris sobres que estàvem a aprendre una mica les tècniques de la pràctica assembleària.
Sí.
A partir d'aquí, són unes pràctiques participatives, on les tècniques de debat, el respecte a cada persona, el consens per arribar a prendre decisions i que cada individu no quedés exclòs de cap de les seves idees,
sí.
Al final ens dona un plus de consciència a l'hora d'agafar aquest tipus de lluita.
Carlos, un tret fonamental de la insubmissió és la desobediència a l'Estat front a una llei injusta. La LOC, que és l'acrònim de la Llei d'Objecció de Consciència, però la manera d'exercir-la no és la mateixa, no?, per part de tothom, aquesta desobediència?
Sí, nosaltres, quan vam començar la campanya d'insubmissió a tot l'Estat, el 88, per nosaltres tot era nou. Teníem clar que havíem de començar a practicar la desobediència, però la garantia de que tirés endavant pensàvem que era una actitud de sorpresa, de portar sempre nosaltres la iniciativa. En el moment que no la portéssim, sabíem que teníem totes les pedres. I a partir d'aquí vam optar per fer unes presentacions massives amb la idea d'omplir les casernes, o sigui, les presons de gent que no ens havíem presentat a les casernes a fer la mili, però clar, a partir dels primers consells de guerra, que van ser aquí a Catalunya, a Barcelona, a mi i a Josep Maria Moro Grega, hi ha una sentència ferma i ja tenim clar que els militars, la idea seva és la repressió dura i pura. A partir d'aquí també, amb totes les mobilitzacions, l'Estat comença a passar-ho tot a jurisdicció civil i comença una repressió selectiva. Una repressió selectiva que significava anar cremant el moviment antimilitarista i és quan nosaltres decidim agafar una altra vegada la iniciativa i dir, bueno, pues ara ni farem la mili, ni farem la PSS, però ni anirem al Talego. Però no anirem al Talego de forma amb resistència activa, lluitant i seguint treballant pel tema de l'antimilitarisme. I va ser una part del moviment antimilitarista que va decidir tirar per aquest lloc. Una altra part va seguir amb el tema de les presentacions i anar a presons si feia falta.
Dins del moviment d'insubmissió molt plural i en el qual res no s'improvisava massa, quina relació mantenies i com valores aquella vida d'assemblees i de presa de decisions des de cada persona i d'altra banda com a moviment col·lectiu també? Com ho vivies tot allò?
Sí. Nosaltres al principi ens vam implicar molt a la campanya. Vam començar a preparar tot aquest abans que era tot molt, molt nou, a preparar pues, tota una campanya contra la repressió, comissions jurídiques, comissions de premsa, xerrades a instituts, universitats, fèiem concerts per agafar una mica autofinanciació, manifestacions, reunions amb entitats prestacionistes per a implicar-los també perquè no agafessin gent a fer objectes per fer la PSS. Uh-huh. Bueno, tota una campanya també d'autoinculpacions a gent que donava suport als insumissos. Bueno, al final, pues, tot això era una forma de treballar en què tots, una forma assembleària que deia abans, en la qual tots consensuàvem molt totes les decisions, les decidíem entre nosaltres, i bueno, una de les coses que pensem que per això va triomfar és que no hi havia partits polítics. Érem gent de barri, gent que teníem el problema que ens cridaven per anar a fer la mili, i nosaltres volíem fer la nostra gestió de la nostra rebeldia. Uh-huh. I aquí els partits polítics no van entrar mai. I jo crec que va ser una de les característiques principals per la qual va triomfar al final la feina de la insubmissió.
Una de les claus, eh? Ara et faré una pregunta ja, entrant al terreny personal, eh? T'has explicat coses personals, però també molt del moviment, no? Es diu que un objector insumís o és tota la vida? Es diu això. Com t'hi ha marcat a ti? Com t'ha condicionat en la teva vida aquesta condició?
A veure, el tema de la insubmissió, jo crec que és una cosa que la prens i tires endavant. És una forma de vida. Jo diria que, per exemple, la insubmissió va ser una conseqüència d'una actitud de rebeldia contra una societat cada vegada més injusta, on cada vegada les diferències socials entre rics i pobres augmenta i cada vegada més injustícies. Llavors, el compromís aquest va per aquesta qüestió. Lo que sí que hem de tenir en compte que, clar, no sempre tenim la possibilitat de tirar endavant qualsevol clar. Tipus de lluita que tenim entre mans, però està tot molt complicat avui dia.
Entre aquestes lluites, no? Una, per exemple, seria la del feminisme i altres moviments emancipadors. El fet de ser insubmís, Carlos, com t'ha predisposat davant d'aquests moviments? Aquestes altres lluites col·lectives.
Vale. Nosaltres, quan vam començar a treballar el tema del moviment assembleari, aquest tema no el teníem tan present com a lluita, perquè tothom participava. O sigui, jo recordo les assemblees de la plataforma d'insumissos, d'objectors per la insubmissió, la plataforma d'objectors i objectores per la insubmissió. O sigui, participaven noies, tenien capacitat de decisió com nosaltres, participava gent que estava del FAC, del front de Jimena Mgai, i perquè nosaltres també qüestionàvem el masclisme de l'antimilitarisme. Que no només el tema de la marginació de la dona, però no era un concepte de lluita, sinó que era, com fèiem la integració, no el teníem. Sí que és veritat que avui dia... el concepte del feminisme s'ha fet molt mediàtic, sobretot pels mitjans de poder. Uh-huh. I clar, volen assimilar que nosaltres ja fèiem la crítica, nosaltres dèiem, és que nosaltres no volem dones militars, però nosaltres no és igualtat. No volem dones policies repressives, perquè no és igualtat. No volem dones empresàries, no volem jutgesses i jutges que estiguin a favor de l'estat imperant repressiu, l'estatus quo, que ens està portant a la situació que estem de pobresa i de misèria i de repressió. El que volíem és seguir amb la pràctica de que tothom té cabuda en una societat diferent a la que tenim com homes.
Uh-huh. I ara mateix, quina lectura de la remilitarització, per dir-ho així, de la societat? Aquest missatge generalitzat sobre la guerra d'Ucraïna, per exemple, l'augment de la despesa militar mentre la despesa social va a la baixa, les privatitzacions a l'alça, aquest moment ara mateix social i aquest auge de la militarització de nou?
Sí, bueno, és evident que anem empitjorant. Sí. Cada vegada més augmenten cada any les despeses militars. L'estat espanyol és un dels principals fabricants i exportadors d'armes. Uh-huh. L'informe d'aquest any diu que s'han exportat fàbriques d'armament en més de 14.000 milions en valor.
Sí, sí.
Les armes se'n fan per matar, no per defensar res. I existeix una correlació directament proporcional entre l'augment de la diferència entre rics i pobres i augment en despesa militar, en remilitarització. I és que, en definitiva, per mi, els rics cada vegada tenen por d'una revolta de la pobresa que tenen els seus privilegis. I jo crec que avui dia és aquest tema. I amb la guerra d'Ucrània, pues, és el mateix, és una guerra mediàtica entre poders econòmics. En els últims mesos a Bielorússia s'han declarat 20.000, han marxat 20.000 persones que fugen del reclutament forçós.
Sí, sí.
I a Ucrània ara mateix hi ha 3.000 desertors que estan demanant l'asil polític a Europa, a països europeus, i els estan denegant, vulnerant els drets fonamentals internacional de protecció als subjectors de consciència. O sigui, que tot que és una guerra molt mediàtica que ens fan posar a part d'uns o a favor d'altres, però hi ha molta gent que està dient no vull guerra, uh-huh, i marxo. I això s'ha de tenir en compte.
I jugant-se també la seva vida amb aquesta decisió. Carlos Hinojosa Queralt, Insumís, va ser un dels primers a rebre la repressió a l'inici de la campanya d'insumissió i avui ens ha explicat la seva experiència i les seves reflexions. Carlos, moltes gràcies per visitar-nos i per la teva experiència.
A vosaltres. I vinga, molta sort.
I abans de passar a la doctrina, Joan Andreu, i per si de cas algun dels nostres oients vol aprofundir una mica en el tema d'avui, què els hi podem recomanar?
Doncs sí, tenim diferents recursos. Si entreu a YouTube i poseu en el cercador l'OH per la cultura de la pau, la justícia i la fraternitat, aquí tindreu un vídeo molt il·lustratiu. Uh-huh. També podeu recuperar al web de Cristianisme i Justícia el document El debat de la insubmissió, signat pel col·lectiu Cristià per la insubmissió. I hi ha el recent reportatge que es va emetre i el podeu trobar al TV3 a la carta, el Sense Ficció, que es titula 1.000 anys de presó, adeu a la mili, en el qual també va participar el nostre convidat d'avui. I per acabar, us proposem un llibre de Joan Canela, que és periodista i activista, titulat Insubmissió, quan joves desarmats van derrotar un exèrcit. Doncs, de l'editorial Sempre Llibres.
Si és de Joan Canela, segur que serà un llibre de canela fina, no? Si no faig la broma, no em quedo tranquil. Gràcies, Joan Andreu. Abans d'acabar, mirem cap a la sabidoria de l'Església. Després d'aquestes reflexions, les que ens ha ofert el Carlos Hinojosa, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya. Ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Joan Andreu?
Doncs sí, és un text del Papa Bo, de Joan XXIII, que va dir el número 113 de la Pacem in Terris. Tothom s'ha de convèncer que ni el cessament de la cursa d'armaments, ni la reducció de les armes, ni el que és fonamental, el desarmament general, són possibles si aquest desarmament no és absolutament complet i arriba fins a les mateixes consciències. És a dir, si no s'esforça tothom per col·laborar cordialment i sincera en eliminar dels cors el temor i l'angoixant perspectiva de la guerra. Això, a la vegada, requereix que aquesta norma suprema que avui se segueix per mantenir la pau es substitueixi per una altra completament diferent.
en virtut de la qual es reconegui que una pau internacional veritable i constant no pot recolzar-se en l'equilibri de les forces militars, sinó únicament en la confiança recíproca.
Doncs moltes gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el llevat dins la pasta d'aquesta setmana, un espai impulsat, recordem, pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Com deien, gràcies, Joan Andreu, com sempre.
A vosaltres.
Un plaer rebre't en aquest estudi, una forta abraçada també per l'Àngela Rodríguez i en 7 dies, nova edició del Llevat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.